La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
I aquí, a Ràdio Estel, i a tot arreu de Catalunya i de l'Estat, passen gairebé 8 minuts de les 5 de la tarda, i això vol dir que és moment de l'efemèride, per recordar alguna cosa que va passar tal dia com avui, o tal setmana com aquesta. Avui parlem d'una de les figures més rellevants del passat 2022... i d'aquest 2023, i qui actualment, per desgràcia, encara és a les portades dels diaris, Nina.
Sí, estem parlant del president ucraïnès Volodymyr Zelensky, qui arran de l'esclat de la guerra entre Rússia i Ucraïna ha estat molt present a tots els mitjans. Avui aprofitem que Zelensky celebra el seu 45è aniversari per analitzar la seva figura en profunditat. I és que molt s'ha parlat dels seus inicis com a actor, guionista, productor i director. I avui volem posar en perspectiva com el cap d'estat d'Ucraïna ha evolucionat des de llavors. Al maig del 2019 canviava la seva vida per complet en convertir-se en el sisè president d'Ucraïna gràcies a una gran majoria que l'apropava al 75% dels vots a favor davant del seu adversari, Petro Poroshenko. Avui a la caravana, Zelensky, d'actor a cap d'estat.
Gràcies, Nina, i per fer-ho ja podem parlar a aquesta hora. Hem connectat pel fil telefònic amb Lluís Pastor, expert en comunicació social. Lluís, què tal? Molt bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda, Joan. Com estàs?
Ara la Nina ens comentava que els inicis del president ucraïnès són ben diferents als d'altres caps de govern. Lluís, com descriuries aquests inicis i com el van ajudar a arribar a ser qui és ara?
Bueno, de fet, tingues en compte que en el seu moment, recordes totes les crisis que va haver-hi a Ucraïna, de la plaça Maidan, etcètera, etcètera, d'aquella gran crisi surt un personatge atípic, que és un actor que encarnava amb una sèrie hi ha Ucraïna, el president d'Ucraïna, si ell feia aquest paper, i passa de fer aquest paper de la ficció a la seva popularitat, que això és una cosa que veiem, no?, com la popularitat mediàtica, diguem, pot arribar a confondre o no confondre la gent en els papers, diguem, de la ficció i de la realitat, i es converteix en candidat a les eleccions i les guanya. És a dir que, diguem, ja aquest camí és un camí que no és el típic camí d'un polític de carrera que des de fa temps doncs, llepa les bases d'un partit polític per acabar sent candidat a la presidència de l'Estat. No?
Clar, això ha passat, per exemple, en personatges, si ens anem cap als Estats Units, ha passat més d'una vegada, per exemple, Arnold Schwarzenegger, que va ser president d'un estat. Exacte. Podem dir, per tant, que el seu èxit a les urnes recau en una gran capacitat comunicadora i captivadora que li ve de sèries còmiques com les que protagonitzava?
Clar, clar. I això ho podem dividir en dues parts. És a dir, hi ha una part, diguem, d'atracció popular que fa que ell sigui un actor d'èxit, i això, diguem, com el cas del Schwarzenegger que comentaves tu, Califòrnia, no hi ha tants, ojo, no hi ha tants, perquè si mirem, revisem els 200 països del planeta i la història dels últims 100 anys, veurem que no hi ha tants casos d'aquests, on la popularitat et porta, per exemple, el Romario a Brasil, els jugadors de futbol, etcètera, etcètera. És a dir, tu agafes el tirón que té el ser una persona popular, mediàticament popular, perquè realment ets un actor d'una sèrie o d'unes sèries que funcionen, i d'altra banda, aquesta capacitat, diguem, o aquesta tècnica, o diguem-li capacitat o tècnica, és igual, de comunicació que té ell, que fa que més enllà d'actuar amb una ficció, resulta que es posa a actuar, perquè al final tots els nostres rols socials són un tipus d'actuacions, d'actuar com a president d'un país i que funciona, i més en una situació absolutament anòmala, com és que el teu país entri en guerra amb una superpotència com Rússia. No?
Clar, parlem una mica de com s'agafa primer de tot aquesta comunicació a l'inici de la guerra, perquè l'atac, en aquest cas rus, a Ucraïna no deu ser gens fàcil per cap figura de poder, però com va rebre de cop Zelensky, des del punt de vista extern, que s'iniciés una guerra d'aquestes característiques? Ho dic perquè, per exemple, ho vam poder notar molt en imatge, com va canviar el seu vestuari de dur trajo i corbata a dur xandall militar, pràcticament, no?
Clar, i això és interessant, que el que apuntes, per allò que aquí està la clau de la seva aparició pública des de fa pràcticament un any. És el fet de dir, tu quan arribes a ser president d'un país, encara que quan eres actor anessis en samarreta. Quan ets president d'un país, sembla que aquest nou rol et demana que et vesteixis com es vesteix la plutocràcia, és a dir, aquells que maneguen el poder, que és amb americanes, amb trajos, amb corbates, etc etc. Amb la qual ell, de ciutadà actor, passa a ser ciutadà president i es vesteix com a tal, no? Fixa't que en els parlaments, diguem, del nostre àmbit cultural d'Europa, pràcticament tothom copia la manera de vestir de la gent que habitualment té més diners, excepte aquells països, aquells partits d'esquerra o ultraesquerra que mantenen encara el seu look de ciutadà normal. Això per un costat. Però per l'altre, esclata la guerra. Val. I això és molt interessant, crec jo, que ho puguem analitzar bé, perquè tu, quan esclata una guerra, pots seguir vestit de president, perquè ets el president del teu país. Però ell vol demostrar a tothom, a tot el planeta, que hi ha un país agressor i hi ha un país agredit. Si jo em segueixo vestint com un president, estic vestint-me d'igual a igual amb Putin, i la gent no pot distingir. La gent, tu li preguntes a la gent de la teva escala, escolta'm, de què va la guerra d'Ucraïna? I la gent no sap per què, no sap, és a dir, no sabem ben bé els detalls, ni sabem segurament les accions concretes. Sabem el titular, i prou. I ell, en la seva lògica, diguem, de persuasor, d'actor, va dir, escolta, jo vull que la gent sàpiga des del primer minut que jo sóc un agredit. Per molt president que sigui, el meu poble, el meu país, jo mateix em sento agredit. Amb la qual cosa, el tio es vesteix de guerra. Perquè tothom, la gent, tothom sàpiga que està en una guerra que no vol. És a dir, es treu el vestit de president i entra a fer la guerra. I fent la guerra hagués pogut vestir-se com un general, perquè ell tenia tot el càrrec, diguem, de portar tot un país. I no, s'ha vestit com si fos un soldat ras des del primer dia.
I de fet, no,
un soldat ras.
I de fet, Lluís, no li ha calgut verbalitzar-ho, perquè ho ha expressat precisament amb imatge, no?
Exacte, que és la força de la imatge, Joan. És a dir, quan hi ha coses molt complexes, jo no dic que no haguem de treballar, diguem, discursos treballats, profuns i tal, tot el contrari, jo em dedico això, faig llibres, etc etc. Però quan volem explicar coses a molta gent d'una manera ultraràpida, moltes vegades hem d'utilitzar altres recursos comunicatius. I la imatge, l'arquetip, més que la imatge, el propi arquetip, arquetip vol dir allò que nosaltres imaginem. Quan dius, hòstia, l'arquetip d'un gos, doncs t'imagines un animal pelut de mitja alçada, de color marró i tal. No t'imagines un chihuahua o un dàlmata. És a dir, aquest prototip, aquest arquetip, aquesta figura que tots tenim al cap, és la primera que s'activa. Llavors ell va dir, ostres, m'hi poso com a militar, però com a militar agredit i com a militar de base, perquè jo no sóc un militar de carrera. I és una mica la imatge dels rebels de la Guerra de les Galàxies, o tu veus que els agredits, els que van amb la samarreta i no porten galons ni porten l'ego enganxat al pit, aquests són els que tu t'identifiques. Tu t'acabes identificant amb els oprimits, t'acabes identificant amb els que ho passen malament. I ell ho va veure claríssim. Des del primer dia, jo sóc aquesta persona atacada, oprimida i tal, i vull que tothom s'identifiqui amb mi. I per això totes les aparicions públiques que fa, fins i tot quan fa aparicions a la ONU o fa aparicions en parlaments d'altres estats europeus o d'altres països del món, ell segueix vestint com un militar, però no com un militar normal, sinó com un soldat de base.
De fet, ara analitzàvem la figura de Zelensky, però apuntaves, Lluís, una cosa molt important, que no és només analitzar la figura del Zelensky, sinó l'escenari on Zelensky prepara els seus discursos, no? Si recordem els inicis de la guerra, veiem un Zelensky sentat al seu despatx del Palau Presidencial. Després l'hem vist més en entorns bèl·lics, no?
Mira, primer l'hem vist. Primer, quan van dir que primer van fer córrer fins de russos que l'havien matat. I ell va sortir amb alguns dels seus ministres també vestits de militars al carrer per demostrar que no tenien por davant del Parlament, al carrer, etc. És a dir, una certa demostració d'estem aquí, no? Som la resistència d'alguna manera. I després, durant molt de temps, i ho ha mantingut, en lloc d'estar en un lloc sumptuós, tu quan veus que surt el Putin, surt amb aquells despatxos, diguem, tots amb la xapa d'or, amb aquests colors una mica horteres que tenen, diguem, dit des del carinyo als russos, a l'hora de decorar les coses, i en canvi ell surt amb espais, amb escenaris que fins i tot són lletjos, és a dir, són pobres, són lletjos, són de guerra, perquè si no series, no tindria sentit sortir dient que ets l'oprimit i tal, amb un superdespatx sumptuós i tal, sinó que surt en despatxos realment lletjos i en situacions realment on l'entorn no ajuda i fa veure que les estan passant canutes, que és com realment les estan passant.
Clar, si veiem una imatge de Zelensky quan va guanyar les eleccions i veiem una imatge ara, jo tinc dues fotografies fotografies davant, eh? Però podeu, sí, podeu fer-ho tranquil·lament entrant a internet i fer aquesta comparativa. És evident que el que canvia no només és el tratjo, sinó el desgast que ha suposat. Jo crec que moltes vegades, quan veiem un polític que ha estat president de qualsevol estat, sempre, després d'aquells 4 o 8 anys que han governat, diem, ui, sí que ha desmillorat, no? En el cas de Zelensky, li ha passat en només un any aquesta desmilloria, i és normal per al desgast físic que deu suposar una guerra per al teu país, eh? Però això també l'ha beneficiat? És a dir, mireu aquesta imatge de desgast, d'estic implicat en una guerra que no és vostra, sinó és nostra, no?
Sí. Bueno, jo crec que aquestes coses, desgraciadament, no es busquen. És a dir, que, efectivament, com deies tu, l'alta pressió, l'alta responsabilitat, l'alta pressió en la presa de decisions, desgasta. Mira, l'Obama que va entrar, uh-huh, i l'Obama que va sortir 8 anys després,
sí,
fins i tot hi ha un desgast, no? I fins i tot això a vegades passa sense voler trivialitzar la conversa, però passa fins i tot a les banquetes dels equips de futbol, que agafes el Guardiola, va arribar en cabell i va sortir sense cabell del camp del Barça, no? Això passa. Quan hi ha molta pressió, el cos reacciona com amb un punt de més desgast. En el cas de Zelensky, evidentment, no és buscat. Una altra cosa és que quan tu fas les presentacions a càmera, diguem, explicant coses, tampoc t'hi mires si estàs enmig d'una guerra, i, a més, si vols donar aquesta imatge de poble perseguit, oprimit, i tu sent el primer dels soldats del teu país, mm-hmm, tampoc t'hi mires a posar-te estupendo, amb la qual es posa una samarreta i tal, que potser abans com a tot sí que s'hi mirava més, i després, quan va ser president del país, doncs també s'hi podria mirar, perquè al final és la primera autoritat del país.
Clar, Lluís, ara
però, evidentment, perdona, les situacions, no, diguem, de desgast com aquestes, te les sents físicament, també. Mm-hmm.
Clar, ara em deies, el desgast no és buscat, evidentment que no és buscat, però una de les coses que veiem, i per això ho pregunto, no sé si també és potenciat, ho dic perquè veiem un Zelensky a l'inici absolutament afaitat, i ara s'ha deixat barba, per exemple.
Clar, o la barba de 2 dies, que, uh-huh, forma part una mica d'aquesta lògica d'estic en combat. Tu, si estàs, uh-huh, en combat, no estàs per afaitar-te, per anar, clar, a tallar-te el cabell i per posar-te estupendo i maquillar-te. Llavors, uh-huh, és una certa congruència amb la imatge que fa que ja li va bé també això, és a dir, que jo recordo fins i tot, no només ell, fixa't que això ja es veu que és una política comunicativa de tot el govern. Quan hi havia les negociacions els primers mesos de la guerra entre els enviats de Rússia i els enviats d'Ucraïna, els enviats de Rússia anaven tots amb trajo, amb vestit, amb corbata i tal, com si fossin els grans diplomàtics del seu país, i tots els representants d'Ucraïna anaven vestits de soldats, en guerra, amb xalecos, i fins i tot deixats. És a dir que, d'alguna manera, hi ha una orientació, una estratègia comunicativa de dir, senyors, nosaltres hem de mostrar al món que estem en guerra, una guerra no volguda, una guerra en la que som els agredits, i tot el món, com que sabem que no coneixerà quines són les raons per les quals tot això està passant, volem que emocionalment estiguin al nostre costat.
Abans me'n feies una pinzellada, ara que parlàvem de Zelensky, sí que et voldria preguntar si la política comunicativa, m'atreviria a dir, no sé si existeix aquest terme, però política comunicativa de búnquer que ha usat Putin, ha estat nefasta per la seva imatge?
No. No, Joan, no, perquè si tornem a la lògica dels arquetips, que al final totes les grans novel·les es basen en arquetips, totes les grans pel·lícules, tu fixa't, La Guerra de les Galàxies, hi ha l'arquetip del dolent, del, mm-hmm, Vader, l'emperador Palpatine, els bons, el Han Solo, el Luke Skywalker, a Harry Potter passa el mateix, a l'Indiana Jones, és a dir, tots els relats que tenen que veure amb les coses més profundes del ser humà tenen arquetips de bons i dolents. Llavors, el Putin no vol semblar el bo de la pel·lícula. Mm. En cap moment ho ha volgut semblar. El Putin vol que li tinguem por, no que l'estimem. Perquè quan ens passem per ajudar, ve que ens amenacen que hi haurà una guerra nuclear que acabarà amb tot. És a dir, ell no vol ser empàtic, no vol que entrar per la mateixa porta que el Zelensky. Ell vol entrar per la porta de la por, que és la porta del Darth Vader, que és la porta dels dolents de les pel·lícules. I des d'aquesta lògica, com si fos un dolent de les pel·lícules de James Bond, ja li va bé aparèixer com un tio que està per sobre de tothom, que humilia públicament els seus ministres per demostrar que té més poder que ningú. Ell disfruta, viu i multiplica el valor del seu arquetip generant por a tothom.
Per últim, sí que et voldria preguntar, Lluís, perquè parlàvem de política comunicativa, però avui al migdia s'ha anunciat que Espanya, per exemple, participarà en aquesta decisió alemanya d'enviar tancs de combat Leopard cap al país ucraïnès per ajudar a Zelensky contra aquesta invasió russa, que això es faria aquesta primavera, però, esclar, si parlem de la imatge, pot la força de la imatge fer guanyar una guerra?
Ajuda, ajuda. Desgraciadament, no hem après absolutament res, diguem, amb els milers d'anys que portem al planeta Terra, i creiem que les coses es solucionen amb violència i en guerres, quan ens demostra la història que mai ha estat així. Després de la Segona Guerra Mundial tothom es va seure i va dialogar. Després de la Primera Guerra Mundial tothom es va seure i dialogar amb millors o pitjors condicions, és cert, però que al final res s'arregla només amb la violència. I és cert que la violència, desgraciadament, el fet de no haver pres, fa que seguim aplicant més violència. Les guerres se guanyen, desgraciadament, amb més violència. Però el que sí que és cert és que la política de comunicació, la imatge, ajuda a que et sentis més recolzat o menys recolzat. És a dir, aquesta imatge pública, a part de ser real, aquesta imatge pública d'Ucraïna com a poble agredit i Zelensky com a soldat que està demanant ajuda a la gent que tingui un cor millor que el que pot tenir Putin, doncs fa que d'alguna manera et sentis més pressionat perquè puguis actuar a favor de Zelensky. És a dir, que la imatge, evidentment, sí que ajuda, i la comunicació, evidentment, sí que ajuda. Tingues en compte que les coses que larga massa entre les persones sempre és la comunicació. És a dir, el que fa que ens entenguem o que no ens entenguem sempre és la comunicació. Llavors, si tu saps jugar la comunicació al teu favor, doncs tens alguns punts guanyats, no?
Jo que n'estic convençut que seguirem parlant els següents mesos amb Lluís Pastor i seguirem analitzant de forma comunicativa una guerra com aquesta, jo crec que de les més comunicatives que hem conegut. Lluís, has fet referència dues vegades. Jo suposo que n'ets un fan, i com que jo també sóc un fan, vull acabar aquesta conversa així. Lluís Pastor, expert en comunicació social, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i analitzar aquesta figura del president Volodymyr Zelensky, que avui precisament fa aquests 45 anys. Moltíssimes gràcies, en tornem a parlar.
Gràcies, Joan. Una abraçada a tots. Que vagi bé.
Ràdio Estel.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa el trobes a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, 45 minuts per conèixer una església viva oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes i seccions sobre litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. També amb l'última hora sobre el Papa Francesc. T'esperem cada dia a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Els Tribuneros, amb Quico Parcerises, exfutbolista i entrenador del Badalona Divisió d'Honor, la periodista esportiva Gemma Mallorca, el periodista esportiu David Balaguer i la visió alternativa del futbol, Rafa Sanahuja.
Quico, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
David, què tal? Com estàs?
Bé, molt bé.
Gemma, què tal?
Bona tarda, molt bé.
Rafa.
Bona vesprada, Joan Trias.
Tot bé?
Abans que res, sí, vull agrair profundíssimament a la Núria Ros, sí, en directe, perquè crec que no ho he fet lo suficient mitjançant el WhatsApp que tenim, el grup de Tribuneros.
És mala persona.
Per cert, vaya merda de nom de secció. Doncs,
No es diu Tribuneros al WhatsApp, eh?
No, i com és?
No t'has fixat.
Esportiva, no t'has esportiva. Fixat. I jo, de veritat, agraïdíssim per la tasca que fa d'enviar-nos temes. Núria.
Sempre.
Mil gràcies, de debò, de tot cor.
Sempre.
He entregat a tu.
O que et creus que és casual que sigui la sotsdirectora d'aquest programa?
Sí, pausa dramàtica. Silencio dramàtico.
Núria, quan vulguis pots entrar a defensar-te, eh? Tu mateixa.
No, sí, t'estic atacant a tu, però vale.
Bona vesprada. Per on voleu començar? Barça-Getafe? Voleu començar Barça-Getafe? Voleu començar Barça-Femení? Voleu començar la Copa Mola?
Tu manes, que ets el jefe i cumpleañero.
Molt bé.
Barça-Femení. Eliminat de la Copa.
Ho vam dir.
Cap sorpresa. Cap sorpresa.
Ui.
Cap sorpresa.
No, és veritat. Però encara, inclús així, el Barça segueix lluitant per una cosa que no aconseguirà, però si era obvi.
Però a més...
Ha presentat recurs, eh?
Ha presentat recurs, però és genial, perquè ahir li demana a Xavi què opina del tema i no s'alinea amb el club. Diu, no, s'ha comès un error.
Error nostre.
És un error nostre, doncs s'ha d'assumir i pa'lante. O sigui que el qui era? Osasuna pot dir, bueno, escolta, aquí aquesta gent ha fet un recurs, però el seu entrenador del primer equip diu que tenim raó, nosaltres.
De seguida parlem de Xavi Hernández.
Ai, sí.
Que cada cop que parla puja el pa, també t'ho dic.
Ui, sí.
No, voleu parlar ara?
No, primer, un comentari sobre això, a veure, és el que ho vam comentar...
Sí, va ser comentat aquí, va dir que això passaria...
Clar, això passarà així perquè és que s'ha comès aquest error, és molt clar.
Per tant, el recurs va cap al lloc, eh?
Clar, home, evidentment, encara que després...
És que el recurs és gastar hores de feina.
Sí, exacte. Encara que després et pugui... Realment hi ha aquest punt de... això em mortifica que estigui passant això, no? A mi no concretament, però a gent que pot dir... A mi em fot que passi això... perquè el Barça va guanyar 9-0. Clar, és que estem parlant d'un resultat que és bestial. Estem parlant d'un 9-0. Estàs impugnant un partit que has perdut 9-0, però són les normes.
És que és
així. I ja està. I si algunes vegades això t'ha fet molta gràcia, ho vam comentar també el cas de Cheryshev amb el Real Madrid fa una pila d'anys, i et feia tanta gràcia que el Madrid hagués fallat i que, per tant, veies lògic que havia d'anar fora de la Copa, doncs ara és el mateix, tu. I hi ha unes normes i s'han de complir. Està, és que no, no passa res. Ja t'hi fixaràs més el proper cop. I això, estan tots els equips oberts a aquesta situació, eh? Uh-huh. Tots els equips. Aquests errors es cometen més freqüentment del que haurien.
Bueno, la mateixa eliminatòria ha passat dues vegades, no?
Uh-huh. Sí. El Sevilla també, sí.
Clar, llavors és això, és estar més atents. No? A veure qui pot jugar, qui no. És que això, estan oberts tots els equips a que els hi passi perquè no és la primera vegada que passa ni serà l'última.
És que això es mira, el propi rival ho mira. Qui tens sancionat, qui no... Això em sorprèn que no hagués arribat allà. Bueno.
I mira, i a més...
Si no estic mal entès, resulta que sí que va haver un error en la pàgina web on es consulten aquestes coses.
Sí, l'entrenador ho va dir, a internet no hi era.
No estava correctament especificat, no sé per què.
Però estava l'altre, estava
l'oficial, el Fènix, està.
Estava, exacte.
El Fènix.
Que és on ho miren els delegats.
No, que sí, que ara ens hem assabentat...
És una aplicació.
Hi ha una aplicació que es diu Fènix.
Què és, el Fènix? Què és el Fènix?
Una aplicació que tenen tots els delegats dels clubs que estan inscrits a la Federació Espanyola, on tens allà tota la informació, però és que... De tots els clubs.
Però és que no hi ha excusa. És a dir, si no està a la web, mireu també l'altre lloc i ho saps.
Ara. Sí. No, simplement això, que és molt important el primer partit de Copa de cada any, i sobretot quan has fitxat a jugadores que provenen també... d'altres equips i que tu no recordes, no? Perquè tu ara, l'any que ve, pots fitxar un jugador del Cádiz... Uh-huh. Que va jugar a la Copa fa no sé quants mesos i que els van eliminar i potser aquell tio
jo
el van expulsar.
Una mica el delegat també. Això és una feina de secretaria tècnica.
No,
fas un fitxatge,
no estem parlant...
tens tota la informació.
Si una plantilla fossin 1.000 jugadors, dius, quin cacau, però a veure, són
22.
Són 22, mm-hmm. 23, 24, 25, si vols. Fi, tampoc és tanta feina. A veure qui pot jugar. Aquí, igual en mitja hora ho tens mirat, eh?
Sí. I en menys. Sí. Aquí, els mateixos periodistes que estaven allà, a la mitja part ja se n'havien adonat. És que ja ho van publicar. O sigui, com pot ser que els periodistes se n'adonin a la mitja part i tu no siguis conscient?
Però ja estava.
Ja, no, clar, ara ja no. Sí. No la trauràs.
I clar, suposo que aquí el que també fa més ràbia de tot és que no estem parlant d'un partit que si aquesta jugadora no arriba a jugar-lo... el Barça guanya igualment 9-0.
Sí.
O 6-0, o 7-1, o... és igual, però que el Barça guanya igualment per golejada. Llavors, clar.
En aquest sentit, a punt final, si voleu, em fa gràcia, perquè, evidentment, el futbol femení espanyol, el Barça monopolitza, no? Perquè té la qualitat, està per sobre de la resta d'equips, en aquest cas, sobre el ventall d'un títol per a un altre equip que no sigui el Barça. Uh-huh. I en aquest sentit, doncs, té un al·licient,
sí, no?
D'alguna manera... ens hem carregat burocràticament al potent, doncs ara tindrem unes campiones diferents.
Sí.
Em venia molt de gust avui parlar de Xavi Hernández.
Un apunt sobre Xavi.
Sempre et ve molt de gust. Eh?
Sempre em ve molt de gust. Clar, tenim tres periodistes i un entrenador. Quico, tu abans de sortir amb una roda de premsa...
I a sort m'heu ficat a la cantonada aquí, eh?
Al córner.
Per toca. tu abans de sortir una... Tu com et prepares una roda de premsa?
Jo no sóc un bon exemple, perquè... Sí, no, perquè sóc molt espontani.
Sí?
Llavors, sí, sí, sí. Jo no, no preparo.
Doncs com Xavi.
No, no preparo,
sí, exacte.
No preparo, però...
Però Xavi...
Però, clar, intentes no ficar-te en vessals, no? Sí, sí. Que, ostres, és un vessal important.
Xavi, jo pensava, dic, hòstia, el Barça és un club prou important com perquè aquest tio tingui assessors de comunicació.
En té segur.
És que els té.
Home, sí, home, clar, si té un al costat sentat. Que abans d'entrar ho preparen.
No sé. I que la pregunta se sabia que... O sigui,
no
sé
si treballa, no
mengen òbvia.
Pipes, els assessors de comunicació. No.
Però expliquem als oients que estem parlant de les declaracions que va fer Xavi Hernández arran de la pregunta en calent, acabava de succeir feia poques hores,
sí,
de la detenció de Dani Alves i aquesta acusació...
Que és amic seu,
a més. És, bueno, amiquíssim, el va fitxar ja amb, sí, sí, amb 38 anys per fer pinya al vestuari.
Bàsicament... No només, i en veníem d'una altra, ja.
D'una altra de què?
D'una altra foto de la pota de Xavi.
Sí, amb el Mundial.
Amb el tema d'Aràbia.
Aràbia, també.
Sí, sí, sí.
En dues setmanes.
Aviam.
És que és...
Noi, saps?
Sí.
Era molt fàcil dir, jo no tinc res a dir,
i ja està. Fàcil desmarcar-se, i ja està, no?
Sí, futbol, i ja està.
O com a mínim deixar ben clar que la víctima té el seu espai i, evidentment, tot el seu suport, i ja està. Després, a mi em sembla bé que si és amic de Dani Alves pugui dir... A mi em sap greu també per ell.
Sí, tothom és amic de Dani Alves.
No t'ha de saber greu per ell. O sigui, en quin moment t'ha de saber greu per que viola una persona?
Home, doncs...
Vale, et sap greu la situació de dir... Hosti, situació, aquesta persona, que és un amic meu, a mi em sap greu perquè jo tenia una idea d'aquesta persona.
Correcte,
i ha canviat. Però no pots dir, em sap greu per Dani Alves, però què et sap greu? Què et sap greu? És que ho ha escollit ell.
Però és que les paraules van ser aquestes, sense greu per Dani Alves, però no sé...
Ha malinterpretat 100%
no sé,
i després ha demanat disculpes
el
i tot això.
El tall que li posen, potser, si l'allargues una mica més, no sé. Però...
Jo veig clarament que els futbolistes de primer nivell, Xavi ha estat un futbolista de primer nivell, que després passa a ser entrenador, viuen, o sigui, en unes bombolles i tan... O sigui, és, que,
no,
és com si visquessin en un altre món, tu. És una cosa que m'horroritza. Perquè n'hi haurà que no, evidentment. I
et deixes tirar-me a la piscina?
Bellerín.
Tirar-me a la piscina.
Hi ha aigua o no?
Però complet... No, no, sense aigua. Això, li preguntes a Gerard Piqué i no li passa.
No, home, clar que no.
Sí, però... Sí,
fent el que ha fet a la seva vida personal, que
m'és
igual.
En aquest cas concret, però Gerard Piqué també, per exemple, per mi ara s'està mostrant com un autèntic immadur i com un infantil... ja ho vam comentar l'altre dia, si no m'equivoco, fotent tot el tema aquest de la Kings League i aprofitant la Kings League i els vídeos que van gravant i les...
I torno, fent el que hagi fet a la seva vida personal, que a mi no m'interessa.
Sí, però el que està fent també ell ara, davant del seu fill, que moltes vegades el porta allà, i començant a fer tot aquell xou que fa de... Este Casio es para siempre davant del seu fill, esto lo he tenido que aguantar yo... Que això també és una, és una cosa de tio, de persona que viu en la seva bombolla.
Per què dius que no li passaria?
Hòstia, perquè comunicativament parlant, jo crec que li dona 8.000 voltes a Xavi Hernández.
Perquè Gerard Piqué sap molt com parlar, però sap molt com parlar perquè sap... com comunicar i anar a favor de la seva empresa i que creixi perquè té una ment brutal d'empresari.
No,
sí, sí, sí.
És mira que sense dir res, però ja li està donant el tirito en un altre.
Jo no, sí, crec que les dues coses són reals. Jo crec que sap com comunicar i a la vegada és un infantil.
Sí, és que és compatible. Però sí que és cert que...
També el millor que has dit una de més grossa, eh? Aquell, perquè també és perillós, eh?
De vegades ho ha fet, eh?
Amb un micro és perillós.
Sí, sí.
El Xavi Hernández per mi és una persona que moltes vegades ens pensem que com que Xavi Hernández ha estat un dels millors futbolistes de la història del Barça, que el terreny de joc ha estat un tio excepcional, ja et penses que després, quan sigui entrenador... li posaran un micròfon davant i et parlarà de meravella i et dirà el que ha de dir i el que volem i el que la gent vol escoltar. I no, perquè...
No, i li juga la contra que hem tingut un Pep Guardiola, per exemple.
És que és un tio... És una persona que escolta, li costa davant d'un micròfon expressar-se. Mm-hmm. És així. Ell,
jo crec que li molesta. Si
li molesta. No sé què li passa. Té com... I llavors què passa? Doncs que davant de segons quines preguntes entra en un estat de bloqueig mental bestial. Que crec que és el que li va passar l'altre dia, sincerament. Encara que és el que diu la Gemma, que ell ja sabia perfectament que aquesta pregunta cauria, estava nerviós davant la possibilitat que li caigués aquesta pregunta.
Hòstia, ho sabia, però...
I quan et cau, hi ha un bloqueig mental que et fa dir barbaritats.
I els aficionats, el pitjor és que ho idealitzem. O sigui, idealitzem això, és el que estaves dient. Idealitzem que Xavi Hernández tindrà sempre les millors respostes, idealitzem un futbolista, quan són persones, la majoria, que viuen en un estat que es pensen que estan sobre de tot, del bé i del mal, i que no els hi passarà res, i per això Dani Alves fa això i se'n va de sud, on estic convençudíssima que ell, l'últim que es pensa, sí, és que li passarà el que li passa.
Però si ell es pensa que no ha fet res.
Hi ha un vídeo que quan surt del lavabo es demana una copa, es pren una copa, fot el camp i es deixa el seu amic allà.
Sí, sí, que el seu amic també ha sortit a la llum que un dels amics de Dani Alves, quan va veure el que havia passat, que no sabia ben bé el que havia passat, va donar-li... Li va enviar un missatge a una de les amigues de la noia, de la víctima, dient-li, si necessites qualsevol cosa, aquí tens la meva direcció. Com que potser no era el primer cop que Dani Alves feia alguna cosa així. Que no sé, que potser m'estic avançant molt i estic dient coses que no són així, però...
És aquesta sensació que tenen, en aquest cas, estem parlant d'un futbolista.
La sensació d'impunitat.
Exacte, la sensació que jo puc fer el que vulgui, que a mi no em passarà res, no, ni la sensació que estàs fent una cosa que no està gens ben feta. I aquest és un tema molt greu, tenir aquesta sensació dins del teu cap.
Mira on està, a l'hotel Rejas.
És forta, aquesta sensació. O sigui, la sensació d'estar fent una cosa... O sigui, que tu estiguis fent una cosa terrorífica i que tu dins del teu cap et pensis que allò no és terrorífic, és un tema,
I que ningú em dirà que no, i que ningú em dirà que no. Jo m'emporto aquesta tia al lavabo i no em dirà que no perquè sóc Dani Alves, o perquè sóc un futbolista i perquè sóc una estrella. Perquè tenen aquesta ment, perquè des de petits tenen aquesta ment, i aquest és el problema.
Sí, però però aquesta mentalitat també hi hem contribuït una mica tots,
I tant.
La societat ha convertit el futbolista en divinitat.
Però és que el que està passant, però si ara veus la gent, la reacció de la gent... No, presumpció d'innocència con Dani Alves. Vale, d'acord, però és que l'estan defenent com si ho haguessin vist, com si haguessin viscut això, que 100% Dani Alves no ha fet això, que és el millor lateral del món. Però escolta'm una cosa, el coneixes a Dani Alves personalment? Saps com és? No saps com és, jo tampoc sé com és.
A mi, si em permeteu, us tiraré floretes. Una de les coses que m'enorgulleix més d'aquesta tertúlia, a part de tenir dos grandíssims periodistes com David Balaguer, com Gemma Mallorca, una visió 360 graus com Rafa Sanahuja, és tenir un entrenador de futbol i, per tant, molts dels temes el vull implicar amb ell. Per exemple, com es gestionen certs tipus d'ego amb un vestuari. Perquè entenc que si hi ha sensació d'impunitat ve de que ja tens preestablert un cert tipus d'ego.
És una pregunta molt bona.
Ho sé.
Molt bona, sí. T'haig de felicitar, Joan. Molt bona pregunta. És el més difícil que hi ha, però en qualsevol grup de persones, no només en l'àmbit del futbol. Sí que és cert que jo no he estat en un vestuari que es mouen aquest tipus de persones amb tanta divinitat, no? Com deia ara la Gemma.
No, però entenc que ego n'hi ha.
Però ego n'hi ha moltíssim. Tu veus els nanos que jo entreno tenen 18-19 anys i te'n podria explicar també les que vulguis. Amb naturalitat. Tampoc si forces les coses és impossible que surtin bé, però és com tot. Quan tens un grup de persones, a més hi ha diferents tipus d'egos. Que es converteixen en el líder positiu, el líder negatiu. L'important és identificar-ho ràpid. Però sí que és cert que... Clar, jo he estat a vestuaris com a futbolista i com a entrenador i, el que s'escolta per un vestuari de qualsevol nivell...
Segurament és delictiu, podries, eh?
Ho podries al·lucinar.
La resposta ha estat millor que la pregunta.
Sí, estic totalment d'acord. Sí. Ara et preguntava de dins cap endins, de vestuari cap endins del teu vestuari, ara et pregunto d'endins cap enfora. Com veus la gestió de Xavi Hernández del seu vestuari?
No em mullaré gaire, perquè al final has d'estar dintre. És que, clar, aquí els hi surten tantes coses a nivell de xarxes socials, de vides privades, que tampoc tenim accés a el que hi ha allà dintre. I la imatge que es vol donar, a vegades, tampoc potser és la que hi ha dintre. Perquè tu, ja abans parlàveu a l'entrevista de les 4, que parlàvem de la... No, i de la imatge que tu dones sense conèixer-te, perquè hi ha gent que ens ha passat, i en el futbol, l'ego que té aquest, i després el coneixes i és el millor company que has tingut mai.
Sí, sí.
Llavors és difícil de poder-ho valorar sense estar dintre, perquè, clar, tots sabem que des de fora es diuen coses que a dintre són mentida, gran part. Llavors, clar, és difícil de valorar.
I el tema aquest dels egos amb futbolistes... de l'elit, evidentment, els hem creat nosaltres sense voler, doncs, clar, d'això, divinitzant-los, etc. Però nens tan petits, en aquest cas, tenen 18-19 anys, però inclús més petits, no creus que els pares tenen una funció molt, molt heavy? Però sí. Molt heavy.
Podem allargar? Les...
Sí, no, sí, tira, tira.
Perquè aquí n'hi ha per tema de... Bueno, jo tampoc m'agrada criticar el que fa cadascú a casa seva, però sí que és cert que entre els pares, els representants dels futbolistes que ja intervenen en aquestes edats, a partir de 16-17 anys, ja comencen els representants també. Bueno, no m'agradaria ser el director esportiu d'un club, sincerament, perquè jo veig a vegades el nostre director esportiu que algun pare i algun representant que al·lucines. Jo, per sort, ni tinc contacte amb pares i representants, jo parlo directament amb el nano, i si algú no vol parlar amb mi, doncs té un altre problema que el solucionarem d'una altra manera. Però és complicat, clar, a casa teva que t'estiguin dient lo bo que ets, lo bo que ets, lo bo que ets, i por qué juega Pepito i tu no, i por qué juega Pepito i tu no, doncs bueno, l'entrenador vol guanyar. I al final, si Pepito tu creus que és més bo que el teu nano, doncs bueno, és complicat, és un món complicat, és un món complicat.
Tens un jugador que es diu Pepito?
No.
Rafa,
no, no.
Va.
Si dic noms, després tindré altres històries.
Molts pares,
Pepito i Jaimito.
Molts pares, saps què els passa? Que volen tenir... Es pensen que tenen una gallineta dels ous d'or a casa.
Ah, i tant.
Tenen un Messi a casa, eh?
Oh, tant d'ells, que hauran de deixar d'anar a treballar perquè...
Tenen el signe del dòlar, eh? Els ulls, allò.
Jo m'he trobat això amb nens. O sigui, jo vaig entrenadora de nens de 3 i 4 anys i a mi em va venir un pare a dir-me... 3 i 4 anys, eh? Literalment, 3 i 4 anys. No, em ve un pare i em diu, el meu fill ha jugat només dues parts, evidentment ha de ser equitatiu quan comences, o sigui, són nens de 3 i 4 anys, recordem-ho, i és muy bueno, mucho mejor que todos sus compañeros. Escolta, o sigui, la cara que se'n va quedar...
En aquests casos, Gemma, una bona resposta és, hòstia, doncs he mirat el telèfon i no m'ha llamat el Chelsea por ell, i ja està.
Ja l'altre dia...
És rar, eh?, perquè el Chelsea està fitxant tot.
L'altre dia, un amic meu que és periodista, no diré el nom, és igual, perquè... Però entrena un equip de...
Digues.
No, perquè és una anècdota seva, però... No, però el tio m'explicava una anècdota terrible, que dic, això passa actualment. O sigui, ell entrena un equip de nenes, no sé quina edat tenen ara, aquestes són la seva filla i, bueno, i entrena ella l'equip.
I... Estàs a punt de que molta gent a casa googlegi periodista, entrenador, futbol, sí. Nenes.
I resulta que aquesta persona, que és una persona que té 47 o 48 anys,
sí,
és va rebre per primera vegada en tota la seva vida un cop de puny d'un pare.
M'estàs dient.
I el va noquejar, o sigui, el va deixar, va haver de venir l'ambulància, va perdre el coneixement, sí, perquè resulta que ell, una mica el que explicava ara la Gemma, el que passa és que ella va tenir la sort que aquella persona només li va dir de boqueta i no la va agredir. Però aquest, per què la meva filla no ha jugat avui? Doncs perquè, i ell dona l'explicació, doncs perquè mira, no sé què li va dir, i l'altre es va fotre violent i li fot un cop de puny.
Em deixeu
I
fer...
He googletjat periodista, no, entrenador, futbol, nenes, i surt Susana Watch.
No.
Em deixeu fer un... El que jo li dic sempre, i ho saps que ho faig amb carinyo, David? El que jo li dic, fer un basté.
Sí.
Trencar el guió.
És que m'agrada molt quan passen aquestes coses, perquè portava molts temes, però la tertúlia està arribant cap aquí i m'agrada molt. S'estan perdent els valors principals del món esportiu?
Home,
ja fa temps.
Fa molt temps.
Però molt, jo crec que molt.
Sí.
I ara, jo crec que el futbol, a més, potser és el esport, i m'encanta el futbol, i jugo i tot això, però l'ambient que hi ha...
És nefast.
És terrible, però terrible. O sigui, l'afició... Els pares amb els nens i les nenes... És que és terrible.
La superprofessionalització del món del futbol d'elit ha portat fins aquí?
Sense cap mena de dubte.
I tant.
Perquè és el problema, perquè molts nens i molts pares, i quan ja creixes que tens tu la idea, et creus que pots arribar a ser Alexia Putellas, Leo Messi... O el millor jugador del món és Leo Messi, però...
Jo crec que el problema
el millor del món
és més de la repercussió que té tot que no la superprofessionalització.
Sí.
La superprofessionalització ja ha sigut sempre, però ara jo crec que està tot més aïllat, ara sembla que estigui en una bombolla. Abans podíeu accedir als periodistes...
Mira, és que justament... Justament jo anava a dir això.
Toni Bassas va començar al terreny de joc.
Clar, però és que no només els periodistes...
I ara no.
L'àrbitre ja no li deixen entrar.
No només els periodistes, que és el més lògic del món, sinó el propi aficionat.
Sí.
Abans l'aficionat anava a prendre cerveses amb els futbolistes quan acabava un entrenament.
No,
al bar de la cantonada.
I podies veure l'entrenament.
Podies veure l'entrenament, la gent es feia fotos amb els futbolistes... Una cosa molt curiosa. Jo, quan era jovenet, anava pel carrer... Tu trobaves a futbolistes pel carrer?
Sí, senyor.
Jo m'havia trobat a Bolo Zenden, m'havia trobat a Ronaldo, m'havia trobat a Raúl Tamudo, m'havia trobat...
A Ronaldo de nit, per això, no?
No. Una tarda...
A Bolo Zenden.
I te'ls trobaves molt a l'aeroport del Prat, que ara agafen el...
Sí.
Ara van per darrere i som-hi.
Ara, sincerament, clar, pot ser casualitat també, pot ser casualitat, però jo fa anys que no em trobo un futbolista pel carrer, sí, i jo faig molta vida de carrer, jo veig molt pel carrer, m'agrada molt passejar, no em veus a ni un.
Jo
per què això?
Jo m'has trobat a Ter Stegen.
Que ha viatjat metro.
Perquè
també els hi fot una mandra...
Sense pèl, encara. Sense
sí, els hi fot una mandra que els hi vinguin 50 persones a donar una foto, imagino que deu ser per això, i jo també els entenc, eh?
Però per què ha canviat? Jo crec que també
no
això...
No pots anar a una botiga.
Però és perquè ha canviat... És
el... Perquè és un fanatisme extrem. Ara trobes un futbolista, passa per aquí qualsevol futbolista, i és això, se li tiraran a sobre 50 persones com a mínim, i no el deixaran avançar.
I amb sort estàs jugant bé i estàs
exacte.
Positiu. Però com estiguis horrorós, pues imagina, no surts de casa.
I ja que m'he fotut anar a aquest jardí, quina responsabilitat creieu que entenen els mitjans de comunicació?
Home... Però un...
Defenseu-vos.
Cric-cric.
És molta.
Sí.
Ho ha fet... O sigui, els mitjans de comunicació...
Han inflat aquesta bombolla, els mitjans?
Clar.
Sí, i tant.
I tant. Sí, perquè jo sempre dic el mateix, ho he dit, faig servir sempre aquesta paraula, però és el tema de com si fos això una altra galàxia, superherois.
És que també en sou tants.
Ho ha fet...
Tants i tants i tants i tantes opinions.
I quan algú fa malament, també. O sigui, els mitjans de comunicació són els primers que se'ls hi tiren a sobre.
No, i perquè després ha passat una cosa, que això està molt mal calibrat, que és que s'ha volgut fer també com... O sigui, per exemple, si tu agafes i mires un programa com el Chiringuito...
Mal fet, però bueno.
Allò és un show. I està fet, o sigui, ells...
Fan... Oh, clar, que és un show.
Allò és un show. Si
ho has de mirar com un show.
Teatrillo.
És la Kings League.
Aquí el problema.
És la Kings League.
La Kings League del futbol professional.
Clar, veus aquí el problema, clar, que tu has de... Nosaltres, els que estem aquí, ho veiem com una broma que és. Però hi ha gent que no ho veu així, hi ha gent que es pensa que allò és de debò i es foten histèrics i es crispen. I després passa el que passa. És així.
Clar. És que al final el negoci del futbol, que és un negoci... A mi em passa una cosa. Jo quan m'identifico com a futbolero, moltes vegades no tens perfil de futbolero. I no ho entenc, per què? Però jo som molt futbolero.
No tens perfil d'anar a les 12 de la nit a un cinema a veure...
A veure
la gata sobre
Albert
el
Serra,
tejado de...
Albert Serra.
Albert Serra.
Escolta una cosa. No, a mi em passa. Jo respecte al futbol em passa una cosa. Tots aquests arguments... teòricament m'haurien d'allunyar del futbol, perquè és tot molt racional, no? És a dir, el negoci, la distància dels jugadors, l'endiosament, tal. Però hi ha una cosa increïble, i Gemma deia una mica, li agrada el futbol, veu tot això, però li agrada. Hi ha una cosa increïble, no pots desfer-te de la passió del futbol. I aquest és el punt. És a dir, tothom, tu, per mi, eh?
Passió, no,
passió per
el
futbol. Et venen una cosa que et toca el cor. I per això enganxa tant.
Rafa, si vols futbol autèntic, no miris ni primera divisió ni segona divisió. Mira avall.
Sí, sí. Home, amic,
disfrutaràs
però,
més.
Clar, uns colors venen, eh?
Home,
més a més...
Efectivament.
A més tens el Castellón allà d'exemple.
Home, sí. El Castelló, déu-n'hi-do, mare de Déu. Sí, sí.
Allà
s'ha de mirar, molt,
més,
s'ha de mirar molt avall, eh? Per trobar el Castelló.
No tant.
S'ha de mirar avall.
Poques vegades rectificaré algú com en Quico, però en Quico deia abans, és que els mitjans de comunicació sou molts. Sí, senyor, som molts, però els bons són pocs. Ja que parlàvem del Barça...
Et juga avui, per cert, eh?
Sí?
Un apunt de Xavi Hernández.
La Copa mola, dius?
Jo dic la Copa mola.
Sí, sí.
No, avui és partidazo, la veritat.
Per rematar, la rectificació que va fer Xavi Hernández després del partit contra el Getafe, després de les declaracions, compreu, us val...
A veure, tant de bo no les hagués fet mai.
Ja que la pregunta
millor haver rectificat, clar.
Ja que has fet una pregunta, puc contestar, eh?
Sí.
Compro? Sí. Em serveix? No.
Ha d'estar més viu d'inici, jo crec. Perquè al final rectificar 48 hores després és fàcil.
Sí, jo no sé com
això,
no va...
Això, estudia tu.
Jo no sé com no va dir alguna cosa per Instagram o alguna cosa així després de la roda de premsa, al moment.
Tenia un sopar, segur.
Clar, és això, quan...
A Terrassa.
Va esperar massa per mi. O sigui, sí, que des del primer moment tothom se li va tirar a sobre.
Sí, home, sí, tant.
Sí, sí, sí. Si rectifica aquella mateixa nit i diu mira, perdó, m'ha agafat per sorpresa, que seria bastant fals, no? Però m'ha agafat desprevingut aquesta pregunta, no han sigut les paraules adequades, i ho diu la mateixa nit, encara millor, però bueno.
Va, avui a les 9. Gemma, deies, partidàs, Barça-Real
sí.
Societat, eh?
Sí, 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 sí.
Molt bon partit.
Molt bon partit.
Sí?
Sí. No sé si jugarà Iñaki Peña, ara és el que estava... Li he dit al Quico, tu creus, qui creus que jugarà? Clar, Iñaki Peña ho porta jugant tota la Copa. Però sí. Avui, aquest partit, jugar els partits és fàcil.
No, jo crec que sí que jugarà.
Seria que jugués Iñaki.
Seria, sí,
clar.
És... Home, és... és...
Ojo, la Real Societat, que a mi m'agrada molt, eh? A mi només té un entrenador d'aquests de fang, autèntic...
A l'Imanol m'encanta.
Tercer classificat, eh?
Tercer classificat. Tercer classificat.
I molt, crec que vaig escoltar ahir 14 victòries dels 16 desplaçaments que ha fet fora de casa.
I a més, se li marxa Isaac a la Premier League. Sí. Isaac fitxa un substitut
i se'ls lesiona.
Així tu.
I l'últim dia de mercat, o el primer dia després del mercat.
Té de molt bons, eh, per això.
Sí.
Ara no fa massa i molt bon equip, eh.
És un partit molt complicat, tot i que aquí tenim el factor Madrid. És a dir, no serà un Getafe que es tancarà.
Correcte.
És a dir, voldrà tocar la pilota, sortir...
Segurament et vindrà a buscar, sí.
Per tant, aquí tenim l'opció de que la qualitat del Barça en aquest intercanvi de cops... Uh-huh. I, de fet, en el partit de Lliga, el Barça va guanyar 1-4 a Noeta... i no era un partit d'una 4. El passa que la diferència de qualitat...
El millor es protegirà una miqueta més, venint al Camp Nou, bueno...
Bueno, jo crec que el Barça ha de fer valer el factor camp, en aquest cas. Mm. Clar, això és la Copa juga partit únic, i llavors es fa per sorteig, et toca jugar a casa. Ho has de jugar al teu favor, ho has de fer valer, això.
Home, i tant.
És l'última eliminatòria partit únic, no?
Sí.
Després ja és anada
sí,
i tornada.
Sí, després ja és anada i tornada, i clar, et toca contra la... És molt diferent que et toqui la Reial Societat i que juguis a casa o que hagis d'anar a jugar allà.
Sí. Tinc molta curiositat de saber tot quanta gent entrarà amb la samarreta de la Reial Societat. Aquí hem tingut...
Venint cap aquí, passat per davant també del Camp Nou, hi havia moltes samarretes de la Reial Societat. Eh?
Després de l'Eintracht de Frankfurt de la temporada passada, estan acollonits amb les visites...
Sí.
Sí, però això no pot ser. No, això no pot ser.
Això no pot ser.
Ho han rectificat, també, per sort.
Sí,
però això no. És que, clar, això és quan comences a veure que el tema està en estat d'ebullició...
Sí, han anat de les mans.
És quan decideixes...
Escolteu, i demà juguen el derbi madrileny, que també és molt interessant, i debuta el vostre jugador favorit de tots els temps, Depay.
L'altre dia ja va debutar amb Lliga.
I què tal?
Va estar molt bé, eh?
Meravellós, eh?
Està punt,
Maradona, una merda...
Va estar molt bé.
Però estava com molt sobreexcitat, no?
Sí, bueno, és que el van corejar i tot, ja només entrar, sí, tenia pressió.
Però és que li encanta, demà, el Memphis, aquestes coses li encanten.
Sí.
I després va penjar la foto, mi nueva casa, perquè és que li encanta.
Em queda un minut de tertúlia. M'encanta que això, David, ho comentem sempre, eh? Passi rapidíssim.
Passa volant.
M'agrada molt.
Sí, perquè vol dir que funciona.
Exacte.
A veure, senyores lobos, calma.
No vull acabar sense fer-vos una pregunta, com que no crec que doni temps.
Dispara.
Voldré saber si sí, si no, o si tant se me'n fot.
Amb un sí o un no, eh?
Jo sóc un clar defensor, i sempre ho he dit, i ho diré les vegades que faci falta, que les jugadores del Futbol Club Barcelona han de poder disputar els seus partits al Camp Nou, que per això és el camp per antonomàsia del Futbol Club Barcelona. Ara bé, arriba la Kings League, la final es disputarà al Camp Nou i així es treu la possibilitat a les noies de jugar el clàssic a l'estadi. Gemma.
Més ens queda un minut. Lamentable. És tot el
que diré. Quico.
Són el diumenge, podrien jugar el dissabte, no?
El quin?
Em sembla que la Kings League és només el diumenge.
Sí.
Que el posin el dissabte, quin problema hi ha?
Hem de preparar el camp.
Jo crec que el primer equip femení hauria de jugar els seus partits tots al Camp Nou.
Mhm. És que veient els aficionats que van a veure'ls, ara no tenen excusa.
I el Barça ve, el Johan Cruyff.
David.
Sí, amb la Gemma. O sigui, ens omplim la boca parlant del futbol femení i després, quan arriba el moment, doncs no... Sembla ser que aquesta
oberta
de boca tampoc és tan... Sí, però no, exacte.
Atenció, que arriba el moment...
No m'ho crec, no m'ho crec. De veritat que som molt vergonyós per aquestes coses.
Han tret el
pastor. Donetes, a més.
No són per tu, eh?
M'encanten.
No són per tu.
M'encanten. Ara he de fer allò de bufar, eh? Sense coronavirus. Però encanteu o no?
Està sonant, eh?
Felicitats, moltes felicitats.
Tenim un minut.
Et desitgem tot, Joan. Moltes felicitats.
Estic passant-ho molt malament, eh? Ara.
Ui, ja és això, molt. Moresto una alarma.
37, Joan?
Podríem ser cantants, eh?
73.
Si no
fos
per la veu...
Des d'aquí, tu has bufat 73, eh?
Jo he bufat 73. Gràcies, com sempre, a tot l'equip de la Caravana, que sabeu que us estimo en bogeria, a tot l'equip, inclòs el tècnic, com sempre. Nosaltres ho deixem aquí un dia més. Rafa, no m'has dit res d'això, el Kings League.
Ah, no, jo...
És igual.
No, contestaré amb una frase del mestre.
Sí?
La pela és la pela.
Vale, vale, això primera. I em contestaràs una altra cosa?
Sí.
Gemma, gràcies. Quico, gràcies. David, gràcies.
De res, que
ara agafeu donetes, eh?
Donetes, feia anys que no em veia.
Sí, jo també, jo també, jo també, jo també. Rafa Sanahuja, llevamos 500 años haciendo...
Haciendo radio.